I ara el que volem fer és parlar dels centres d'internament d'estrangers a la península, que són el destí per a alguns dels detinguts a Formentera. Recordeu, 14 pasteres, 14 barques arribades a les nostres costes només aquest estiu. Que aquestes persones que han arribat aquí, doncs, i desembarquen irregularment provenents d'Algèria, doncs acaben parant moltes d'elles en el CIES. I volem saber més què és un CIE, i per fer-ho doncs volem parlar amb la Mercè Duc, que és membre de la campanya Tanquem el CIE. Bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Benvinguda. Què és un centre d'internament d'estrangers?
Un centre d'internament d'estrangers, sobre el paper, és un centre no penitenciari on es reté, se li impedeix la mobilitat. A la pràctica és una presó, se'ls té empresonats, però formalment no és un centre penitenciari, on es reté a les persones migrants que tenen una ordre d'expulsió del país, se les reté mentre es gestiona la seva expulsió. Això és sobre el paper, insisteixo. A la pràctica, tot i que no és formalment una presó i que formalment se'ls reté per una falta que és purament una falta administrativa, com és no tenir papers, encara que, insisteixo, formalment no sigui una presó, a la pràctica, en certs aspectes, és molt pitjor que una presó, perquè les persones que estan allà tancades poden estar tancades fins a 60 dies. En aquests 60 dies pot ser que en qualsevol moment siguin expulsats o pot ser que en qualsevol moment siguin deixats lliures, se'ls obre la porta, queden al carrer, però amb la mateixa situació d'irregularitat amb la que estaven abans.
Comentes que alguns queden fins a 60 dies, no més de 60 dies?
Sí. A Espanya el límit és 60 dies. Dic això perquè els CIE estan emparats pels tractats europeus, pels tractats de Schengen. Quan els tractats de Schengen van anar dissenyant la Unió Europea, en realitat van anar dissenyant una Europa fortalesa, molt tancada sobre si mateixa. I el CIE... Perdó.
No.
El CIE són un dels mecanismes que preveien els tractats europeus.
Quants n'hi ha a l'Estat i quanta gent hi és internada? No sé si teniu algunes xifres aproximades.
Sí, les tenim, tot i que tota la informació sobre estrangeria és tremendament opaca i ens costa molt tenir informació. El que sí podem saber és que hi ha 7 centres a tota la península, perdó, península no, a tota Espanya, a tot l'Estat, perquè n'hi ha 2 que estan a les Canàries. En total n'hi ha 7. Aquest any 2018 van ser internades 7.855 persones.
O sigui, 7.000, o sigui, gairebé 8.000 persones només aquest any.
Només el 2018.
L'any passat.
Les dades més actualitzades que tenim. I d'aquestes 7.800, 179 eren dones, la resta eren homes.
I aquestes persones són arribades, recent arribades, o són persones que potser han estat, per utilitzar el llenguatge policial, interceptades al carrer?
Mira, des de que existim com a Tanquem el CIE, que hem anat fent, mirant, vigilant, averiguant, el que hem vist és que ha anat creixent el nombre de persones que cauen al CIE després d'una arribada en pastera. O d'un salt de les tanques de Ceuta i Melilla, a la frontera sud. Per exemple, mira, tinc les dades aquí de l'any 2018. En l'any 2018, només de Barcelona, a Barcelona es van internar 1.186 persones. D'aquestes 1.186, 815 en l'any 2018 venien de Pastera o de Frontera Sud. Abans era menys, pensem. Vull dir, abans es donava més el cas de la persona que pot portar a les nostres ciutats, pot portar molt temps, pot ser que fins i tot hagi tingut papers en algun moment, que per la crisi econòmica perdés la feina i, per tant, no pogués renovar els papers. Continua sent, ens continuem trobant aquests casos. Tot i que, ja et dic, darrerament està creixent molt el fet d'utilitzar el CIE per l'expulsió de persones arribades, recent arribades.
Abans parlaves de que hi ha gent que és alliberada. Hi ha aquest component aleatori de tu et quedes, tu surts, o s'han de buidar per entrar nous interns. Hi ha alguna lògica?
M'agradaria dir-te que n'hi ha alguna, però de moment nosaltres no l'hem trobada. No l'hem trobada perquè ens hem trobat... Més aviat pensem que aquesta aleatorietat no és una cosa per inoperància, sinó que forma part del mateix disseny racista del que és l'estructura de la política migratòria. La política migratòria, jo personalment jo no sóc advocada, però sí he parlat moltes vegades amb advocats d'estrangeria, i la política d'estrangeria és tremendament aleatòria, tremendament, a part de que és molt opaca i molt variable, és molt aleatòria. I pensem que en el mateix disseny, perquè és un disseny, aquesta política està dissenyada, i no només espanyola, és europea. Aquest disseny de la política migratòria tan profundament racista, que es basa en discriminar unes persones per sobre de les altres en raó del seu origen, pensem que aquesta aleatorietat, que la veiem molt, moltes vegades ens enfrontem amb coses il·lògiques, persones que pensem que ho tenen molt difícil i es lliuren de l'expulsió, i altres que tenen mil raons per evitar l'expulsió acaben expulsats. La nostra opinió és que més aviat això forma part del disseny de la política migratòria. Per què? Perquè, en realitat, per què serveixen el CIE? Pensem que pràcticament la meitat de la gent que entra en un CIE no és finalment expulsada. Llavors, tampoc el fet de no ser expulsat, a aquestes persones no els hi serveix de res. Només els ha servit per tenir la incertesa, l'angoixa, durant uns dies, que poden ser més o menys fins a 60, la certesa absoluta de què passarà amb la seva vida. Insistim en que tot això forma part d'una política migratòria que nosaltres discutim molt, i que, i que Espanya es plasma sobretot amb la llei d'estrangeria. La llei d'estrangeria és la que bé, un dels seus aspectes és aquest tancament en els CIEs, però que també té moltes altres aspectes negatius, com el fet de que les persones migrants que volen regularitzar la seva situació se'ls posa moltes i moltes dificultats. Per tant, per què serveixen els CIE? Per què serveixen les expulsions? Pensem que sobretot serveixen per perpetuar una manera... És un mecanisme més aviat d'intimidació i de silenciament de la població migrant, i no tant és un mecanisme per controlar que hi hagi menys migrants als nostres carrers, perquè en realitat, com a mecanisme en si, els CIE són bastant ineficaços. M'explico?
T'expliques perfectament. El perfil del intern... Entenem que és un home, perquè la majoria són homes, segons ens has explicat, d'uns entre 20 i 40 anys, i a nivell de nacionalitat és divers l'origen?
Depèn dels CIEs de l'Estat, hi ha més d'una nacionalitat o d'una altra. Nosaltres el que estem veient, jo ara donaré dades, tinc dades però no les tinc desglosades per CIE, per tant no et puc dir de Barcelona, però sí del total, et puc dir del total del 2018, doncs si et deia que en total es van internar 7.800, 2.500 eren d'Argèlia i 2.800 del Marroc. Són els llocs d'origen més nombrosos.
Clar.
I després, bastant més enrere, comencen els països subsaharians, Senegal, etc.
Clar, entenem que les Canàries, el perfil majoritari doncs, serà de persones migrants de l'Àfrica Negra, i mentre doncs, que el sí és de Llevant, ja sigui a Barcelona, ja sigui a Múrcia, etc., doncs, la majoria doncs, seran provinents del Magrib. Quin és el tracte que reben els internats?
El què, perdona?
Quin és el tracte que reben els interns?
Tracte, sí. Tenim moltes denúncies. Pensem que allà dintre un aspecte important a tenir en compte i que també és una gran diferència amb les presons, és que en un CIE no hi ha funcionaris, no hi ha gent preparada especialment per la feina que han de fer, sinó que està gestionat, està vigilat i està portat exclusivament per Policia Nacional. Pensem quina formació poden tenir policies nacionals per gestionar un lloc amb la lògica on hi ha un munt de persones amb un grau d'estrès i d'angoixa considerable perquè no saben què serà d'ells l'endemà. Per tant, amb aquesta situació, com és... formalment, tu ho veus per fora i un CIE té tot l'aspecte d'una presó. Ells estan tancats, tenen cel·les de 7-8 persones, cel·les tancades. Durant el dia hi ha un pati intern on poden passar algunes hores allà, però tampoc no hi ha activitats, vull dir, més enllà de que allà hi ha la Creu Roja, són els únics que estan a dintre, a més a més dels policies, i bueno, poden potser tenir una pilota per jugar a bàsquet una mica en un pati intern totalment dur, de ciment, no? I a part d'això tenen un espai que formalment li diuen la biblioteca, però que bàsicament crec que a part de tenir una televisió poca cosa més tenen, i ja està. I llavors què poden fer? Doncs evidentment hi ha molt... Nosaltres hem fet moltes queixes, com a Tanquem el CIE, nosaltres el que demanem és que es tanquin els CIEs perquè pensem que en si mateixos vulneren tots els drets. Però a més estem contínuament intentant que, com a mínim, mentre no els puguem tancar, la qualitat de vida de les persones es respecti mínimament. Pensem que allà dintre moltes vegades hi ha denúncies de maltracte molt, molt difícils de mostrar, tot i que ho intentem sempre portar-ho davant dels jutges quan podem demostrar-ho i quan les persones que estan tancades dintre volen denunciar. Molt sovint hi ha hagut denúncies de maltractament. No hi ha servei de traducció. Imagina't què passa amb aquestes persones, per exemple, argelines, que cauen a Formentera. Cauen a Formentera, d'allà cauen directament, els envien a un CIE. Moltes d'elles, aquestes persones argelines, pensem que ja no parlen francès. Argèlia era una colònia francesa, però cada vegada més ens trobem que els que arriben ja no parlen francès, només parlen àrab. clar, això es complica molt més, la comunicació amb ells, i amb ells els hi complica molt també quan arriben. No se'ls informa adequadament de quina és la seva situació. Se'ls envia d'un lloc a l'altre, passen per advocats d'ofici o passen per un davant d'un jutge, però la majoria de vegades no tenen ni idea ells de quina és la situació legal amb la que estan. No hi ha servei de traducció, en fi.
Sí,
podria continuar, eh?
Sí, sí, no, ens queda un dibuix clar. Parles, doncs, d'un espai on els interns no tenen pràcticament drets, o no en tenen, és com una mena de no man's land, un lloc amb un buit legal.
Sí, sí.
Fins i tot hi ha hagut casos de morts dins dels CIEs.
Efectivament.
Morts que no s'han investigat, no?
No ha estat possible. De fet, tanquem el CIE, el col·lectiu al que jo pertanyo, va néixer arrel del 2012, arrel de la mort d'un noi que es deia Idrissa Diallo, que va morir estant tancat dintre del CIE de Barcelona, i en aquest cas pensem que va morir simplement per un tema de deixadesa, de falta d'atenció mèdica.
Sí, perquè va avisar que es trobava malament, no?
Evidentment, va avisar que es trobava malament. Els companys de cel·la van insistir i van demanar que l'atenguessin, no se li va fer cas, va anar empitjorant, i quan el van veure realment malament, el van voler portar a l'hospital i ja se'ls va morir. Això, evidentment, vam intentar, activistes de drets humans d'aquell moment a Barcelona, va ser molt colpidora aquella mort, vam intentar portar el cas davant de la justícia, no va ser possible, els possibles testimonis van ser ràpidament o bé alliberats o bé expulsats, per tant, no va ser possible tirar endavant aquella denúncia. Més endavant, aquí a Barcelona, tenim el cas també de la Lik. La Lik va ser un noi armeni que va, en fi, en aquest cas va ser un suïcidi. Un suïcidi, però que va ser un suïcidi del qual va haver-hi imatges, va haver una càmera que va gravar el suïcidi, per tant, també tota investigació va quedar detinguda, però nosaltres sempre ens hem quedat en el dubte de què va portar la Lik a suïcidar-se, perquè pensem que els companys de cel·la explicaven que ell els dies anteriors més aviat estava content de que per fi ja el deportessin, perquè parlava de que podria tornar a veure la seva filla, en fi, no estava deprimit, ni molt menys. I el dia abans va discutir, en fi, per un encenedor, per una de les mil situacions absurdes que es donen allà dintre, va discutir amb un dels policies, i després els companys de cel·la van sentir com els seus crits durant la nit se'l van endur i van sentir els seus crits, o sigui que suposem que el van estar maltractant, i bé, l'endemà va aparèixer mort. Són situacions que evidentment ens desperten totes les sospites, que no podem demostrar, per molt que ho hem intentat, perquè falten moltes vegades, els maltractaments es donen fora de càmera, fora d'on hi ha una càmera, per tant no es pot demostrar, els testimonis són expulsats o alliberats i desapareixen i no podem portar-ho endavant. Vull dir, sobretot el que ens ha de quedar molt clar és que no podem permetre aquests espais d'opacitat absoluta. No?
Queda clar. Queda claríssim, Mercè Duch, membre de Tanquem el CIE, aquesta campanya, doncs, que vol acabar, com indica el seu nom, amb els centres d'internament d'estrangers. Hem tingut una clara fotografia de què són aquests espais i què impliquen. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
A vosaltres, moltes gràcies.